Aquests dies estàvem mirant molt, o perquè s'havien publicat unes xifres sobre agressions que a Catalunya no són exactament... No són exactes, vull dir, no entrem directament a les xifres, però sí en el tema de les agressions en l'àmbit sanitari. Unes agressions que han augmentat, que han augmentat. Sense posar xifres, perquè no és la intenció de posar xifres, ara mateix perquè tampoc les tenim, però sí parlar de l'augment, perquè això ha augmentat. I a Catalunya, que és el nostre cortijo ara mateix per parlar del tema, que és el nostre àmbit territorial, doncs, malauradament, també això ha augmentat. Agressions a metges, infermeres, al personal sanitari en general. Per què està passant això? D'on ve tot això? I sobretot, què es pot fer? Fins i tot, hi ha CAPs que han sol·licitat un servei de vigilància. Servei de vigilància, un vigilant allà per intentar controlar la situació. És una qüestió que ens se'n va de les mans. Vull dir, és una qüestió que sorprèn, en tot cas. Tenim al telèfon el vicesecretari general de Metges de Catalunya i representant a l'Observatori per a Situacions de Violència en l'àmbit sanitari de Catalunya, el doctor David Arribas. David, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Aquesta notícia, veig que va pitjor. No és la primera vegada que parlem de violència en l'àmbit sanitari, d'agressions a metges, a infermeres, a saladors, sinó que, a més a més, va en augment. Per què està passant això, David?
La veritat és que a nosaltres és una situació que ens ha preocupat molt sempre. Qualsevol agressió, independentment del número, ja seria una dada que seria negativa per la societat en la que vivim, no? Perquè, en definitiva, una agressió cap al personal sanitari, que és aquell que intenta curar i que intenta ajudar perquè els seus processos d'emmalaltiment millorin, no s'entén, no? I el que ens sorprèn és això, és el que ens estaves compartint, no? Que és aquest increment constant d'aquestes agressions, no? Podem donar justificacions, no? Que és que la societat cada vegada està més tensionada, no? La gent pateix més, no? I moltes vegades els professionals de la salut som la porta d'entrada al que els usuaris entenen que és el govern, que és el sistema, no?
Entenc.
Que és que som referents d'algú que no ho som, perquè som treballadors públics, això és cert, la gran majoria, però que som persones, que treballem per una entitat que en aquest cas és pública, però que no som els garants o els que acabem dictaminant les línies estratègiques dels governs, no? Però sí que jo vull interpretar que els usuaris interpreten que som això, no? Que som part del sistema, no?
Clar, jo estava mirant... Perdona, continua.
No, això, jo crec que és l'única justificació per al qual la gent aboqui el seu malestar cap a unes persones que el que intenten és cuidar-les, no?
No sé si hi ha una relació, perquè de la pandèmia cap aquí hi ha hagut un increment de problemes de salut mental. Per això suposo que deies tu de la crispació, de l'estrès i tot això. Hi ha alguna relació de tot això? Per exemple, també la manca d'efectius, també a vegades fan esperar molta gent i perd els nervis. Pot anar per aquí la cosa, també?
És possible, naturalment. Contra més tensionats estem, més difícil és inhibir-nos, no?
Sí.
Per tindre un comportament que és hostil, que no és el correcte i l'esperable, no? La societat en la que vivim, no? Sens dubte que és un element a considerar, no? I que nosaltres, com a receptors de molta població, hem de ser conscients, no? De que la gent estarà en un estat de neguit més important, però nosaltres no estem al marge de la societat en la que vivim. Per nosaltres, una mica, com bé deies, no? De forma molt clara, nosaltres cada vegada la dotació de personal és més baixa, no? En el cas dels professionals que representem nosaltres, que són els facultatius, que són les metgesses, no? I per la qual el grau de patiment que tenim per intentar produir o cobrir la necessitat poblacional és més gran, no? Per la qual intentem fer-ho el millor possible. Nosaltres creiem que no som part del problema, sinó que som les persones que rebem les conseqüències de tota l'atenció social, no? I que no podem ser mai catalogats com a part del problema o com a justificació per fer un acte concret, no? També és important, no, reflectir que la majoria d'agressors són homes i les agressions es fan sobre dones. No?
Aquesta és una de les preguntes que tenia aquí, perquè habitualment les agredides acostumen a ser la part femenina del sector sanitari, és la que majoritàriament rep aquestes agressions.
Clar, tornem a pensar el mateix, la societat en la que vivim, no? Aquest component, no? D'agressió per part dels homes, no? Per demostrar no sé què, quin lideratge o quines pautes conductuals, no? I sempre vers les dones, no? És cert que el col·lectiu que nosaltres representem majoritàriament és femení, no? Però les xifres són molt significatives, que és l'agredida és una dona, no? Jo crec que hem de fer un esforç, no? Justament, com comentaves, no? L'Observatori per la Violència, les situacions de violència en l'àmbit sanitari, comença fa molt de temps, no? Per intentar donar una sortida, no? A això que palpàvem tots, no? Que és que aquest impacte era cada vegada més creixent i que generava deficiències en el sistema, perquè naturalment si tu ets agredit no retornes al teu lloc de feina amb les mateixes...
Correcte.
La mateixa seguretat.
Clar, això moralment com afecta? És a dir, perquè és exactament el que tu estàs dient. Si tu estàs en un lloc o en un... No sé si va també per caps, que hi ha més caps més conflictius que d'altres. Suposo que igual alguna cosa hi ha, no? Però, clar, dius, ostres, és que em fa por anar al meu lloc de feina perquè avui igual em trobo un cop de puny a la cara perquè sí, perquè he receptat una cosa que no li agrada o perquè he donat un diagnòstic amb el que no està d'acord. Jo què sé, qualsevol cosa d'aquestes.
Les agressions succeeixen a tots els àmbits, a nivell d'atenció primària, a nivell hospitalari, i l'increment es produeix en tots els àmbits, no? Però sí que és cert que una de les prioritats que tenim els... Jo soc metge de família, no? I els metges de família és un contacte molt estret amb la població en el qual vols ajudar o vols assessorar o estàs, doncs, bueno, implicada, no? I justament aquesta peculiaritat és el que fa que el nostre recorregut assistencial sigui millor, el que ens coneixem mútuament i sapiguem què volem un de l'altre, no? Quan hi ha una agressió, això es trenca, la confiança entre dues parts es trenca, i el nivell de violència que em pot ocasionar a mi per això, no?, pel marbaratar aquest vincle que teníem, és molt gran. Jo no només és que pugui pensar que em pagaràs un cop de punt, sinó que és possible que jo rigui, ell sap quin és el meu horari, a on vaig a treballar, per la qual cosa el nivell de temor per allò que em pugui succeir és molt gran, és molt substancial, no? I per la qual hem de tenir una cura molt més concreta, no?, amb aquelles persones que pateixen una agressió i saben que estaran immerses en el lloc on està l'agressor. O sigui, no podran eludir aquesta àrea en la qual conviu l'agressor, no? I que no tenim mecanismes actualment per poder fer una barrera entre l'agressor i l'agredit, no? Sinó que bueno, naturalment, si l'agressió és molt gran, sí, perquè bueno, ja veurà la via judicial i veurem com acaba, no? Però si no, que és possible que tu et trobis amb l'agressor en una circumstància en la qual tu no pots suportar, no? Perquè naturalment t'ha vulnerat els teus drets essencials, que és de la seguretat, no personal.
Clar, com es pot prevenir això? Perquè sé que hi ha caps que han demanat fins i tot un servei de vigilància per intentar controlar això o almenys dissuadir, no? Però no sé si és la solució aquesta, posar un policia allà per controlar, vull dir, és una mica de bojos també, no?
Sí, però per desgràcia, la societat en la que vivim, si no ens posen un penalitzador, sigui una multa perquè excedim de velocitat,
sí,
no?
Entenc.
O altres sancions, és difícil que fem cas, no? Per la qual jo crec que hem d'anar per diferents fases, no? Hem de fer diferents accions. Una és pedagògica, naturalment, fer-li entendre a la ciutadania que les persones que estem atenent-los el que volem és el seu confort, no? I el solventar les dubtes que tinguin en l'esfera sanitària. Segona, que és una persona amb una emocions i amb unes relacions diferents a les que un pot creure que pot exercir amb aquest usuari, amb aquesta persona, no? O sigui, molta gent doncs, pensa que poden tenir una actitud violenta o utilitzar mots agressius, no? Perquè igual és el seu context i ells ho viuen com a normal, no? Però quan tu interactues amb una altra persona que no és el teu context, has de modular aquestes reaccions, no? I després, per nosaltres és molt important que totes les denúncies no vagin vehiculitzades a través de la persona agredida, sinó que siguin les institucions els que facin les denúncies. L'usuari agressor no té que identificar a l'agredit amb els seus noms i cognoms, saber que és la doctora Lozano o la doctora no, sinó que és l'Institut Català de la Salut o a l'Hospital de Terrassa o l'Hospital de Mataró el que fa la denúncia perquè ha detectat que hi ha un comportament inadequat vers els seus treballadors, no? I això nosaltres creiem que també seria un avantatge per poder controlar aquests casos, no? Perquè es farien més denúncies, perquè és un altre dels temes, la infradiagnosis o la infra denúncia que es fa per part dels professionals per por a les represàlies dels agressors, no? Per la qual aquestes xifres que tu deies al començament, que ja eren molt elevades, si fossin les reals, encara ho serien molt més, no?
Entenc.
Encara ho serien molt més.
Doncs, doctor David Arribas, vicesecretari general de Metges de Catalunya i representant a l'Observatori per a Situacions de Violència en l'Àmbit Sanitari de Catalunya. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.